Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'endemà de la forta explosió de gas registrada en un edifici a Eivissa, a Vila, avui l'atenció se centra en l'estat dels quatre ferits, dos dels quals han hagut de ser traslladats a la unitat de cremats de la FE a València, però també a la investigació dels fets i en el futur de les famílies desallotjades, algunes de les quals necessitaran al Mancor dos mesos per tornar a casa seva. L'immoble, ubicat al carrer de Sant Vicent de Sacalà, al barri de Can Cantó, estava en obres i, segons els veïnats, els darrers dies hi havia molta olor a gas. Tot apunta que l'explosió hauria estat causada per un defecte a la instal·lació. En uns moments connectarem amb el nostre company Alberto Ferrer perquè ens doni la darrera hora d'aquest succés que marca l'actualitat avui, en què les pitiuses són protagonistes per partida doble, ja que avui Formentera, avui sí, ja té senador propi. No hi ha hagut sorpresa a la votació. S'ha aprovat la reforma constitucional perquè l'illa Pitiusa tingui aquest senador propi. Ha estat amb 258 vots a favor i dos en contra. Tot d'una ho contem amb més detall. Avui és dimecres 22 d'abril. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la detenció d'un professor de secundària a Artà per tocaments a un alumne.
La menor va denunciar els tocaments del docent durant una reunió per parlar de les notes. Ara fa un mes, davant d'aquest fet, Educació ha posat mesures cautelars al docent i l'ha suspès de manera provisional de les seves funcions i sou durant 3 mesos i mig.
I acabem de conèixer que la Policia Nacional ha detingut un home a Mahó per agredir sexualment una menor de la seva família. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els fets s'haurien produït durant almenys 8 anys, del 2018 al 2025. La menor hauria verbalitzat aquestes agressions a l'escola, que va informar-ne els pares. Una vegada efectuada la pertinent investigació policial, s'ha procedit a la detenció de l'home, que durant un temps va residir a la mateixa llar on vivia la menor.
Més de 200.000 persones continuen pendents de resolució judicial a les Balears.
Així ho indica la memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes del 2025, que suma 9.000 assumptes judicials nous al sistema, que continua amb un dèficit important de magistrats a les seccions civils, segons el president del TCJ, que ha comparat l'espera en la justícia amb la de la sanitat, és gairebé el doble, lamenta.
A Mallorca, el govern incorpora una nova embarcació per reforçar la vigilància al Parc Nacional de Cabrera. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La nova barca d'alta velocitat permetrà reforçar la protecció efectiva del medi marí i millorar la capacitat de resposta davant d'incidències. L'embarcació es destinarà a funcions essencials per a la gestió del parc, com el control d'aigües obertes o el seguiment d'activitats al litoral.
Eivissa reforça el seu lideratge mundial en la música electrònica. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Aquest cap de setmana arrenca la temporada de discoteques i avui hem sabut que el 2025 els clubs de l'illa han generat 160 milions d'euros en entrades, 10 milions més que el 2024. Tot això, el nombre d'esdeveniments ha baixat de 153 al 2022 a 140 al 2025, una tendència que confirma el canvi cap a menys sessions, però més exclusives i rendibles.
Tot això quan continuem pendents a l'Orient Mitjà, on l'extensió de l'alto al foc no ha evitat l'atac a diversos bucs a l'estret d'Hormuz, mentre Brussel·les planteja receptes contra la crisi energètica, com rebaixes d'impostos a la llum o prohibir, de fet, els talls de subministració als més vulnerables. Ampliarem aquestes qüestions en els pròxims minuts. Pel que fa als esports, el Mallorca va sumar un punt contra el València. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells, que no varen passar de l'empat contra l'equip valencianista, es mantenen fora de la zona de descens. Samu Costa va ser l'encarregat d'obrir el marcador a Son Moix amb un gol de cap després d'una gran assistència de Sergi Darder al minut 49. L'alegria mallorquinista va durar poc perquè el València, en gol de Sadi, que aconseguir l'empat al minut 67. Abans, el Mallorca va tenir oportunitats per sentenciar el partit, però no va estar encertat de cara a porteria. No hi ha temps pel descans. Dissabte visitaran l'Alavés, que hi va perdre 2-1 contra el Real Madrid. I en futbol sala, victòria de l'Illes Balears Palma Futsal per 0-2 a la pista del Noia. Un triomf que deixa paraulat el play-off del conjunt mallorquí, que tampoc té temps pel descans. Dissabte rebrà l'Oparrulo Son Moix.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, continuem parlant de moment d'aquesta tranquil·litat. Avui una petita diferència després d'un dematí amb el cel mig tapat és que tenim un poqueu de pols en suspensió. Les concentracions no són molt elevades, però sí que és veritat que no deixaran el cel tan blau com aquest dia passat. El que no canvia de moment és el termòmetre, ara mateix amb aquest ambient suau, però a l'espera d'alguns canvis que arribaran sobretot a partir de demà de matí, i és que el vent del nord-est bufarà en cots moderats. No esperam una gran ventada, però sí que farà canviar un poqueu la situació. S'altera la mà cap al nord i est de les illes, i també demà notarem un descens de la temperatura cap a Menorca i centre i nord de Mallorca, valors màxims entre 3 i 5 graus inferiors als d'avui. No davallarà tant cap en el ponent i sud de Mallorca i tampoc d'Eivissa. Per tant, aquest petit canvi demà, fins i tot amb el cel més variable, més d'igual, sobretot cap a punts de Mallorca i Menorca, el de matí, més sol a la resta del dia i també cap a Eivissa i Formentera.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Continuem molt pendents de com evolucionen les quatre persones ferides per l'explosió de gas a un bloc de pisos al barri de Can Cantó i Viseiro a Baixà, a hores d'ara. Dues d'elles són a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València i les altres dues a l'UCI de dos centres sanitaris de l'illa Pitius. Actualitzem aquesta informació. Alberto Ferrer, bon dia.
Sí, bon dia. Al voltant de les 11 d'aquest matí, des de l'Ipsalut ens han confirmat el trasllat d'un segon ferit a València. Es tracta d'un jove de 23 anys que estava ingressat a les urgències de l'Hospital i Vicenç de Camises des d'ahir. Durant la matinada ja s'havia traslladat a la seva parella de 21 anys que estava a l'UCI de l'Hospital Can Mises, també a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. I on a Eivissa encara queda una dona de 45 anys que es troba en estat crític també per les cremades que va patir. Tots tres estaven al pis on es va produir la deflagració, i al del costat hi havia un altre jove que va quedar atrapat entre la runa d'una paret que li va caure a sobre, com ens explicava Miguel Ángel el Martín, que es un de los vecinos.
No sabíamos que el chaval estaba debajo de los escombros hasta que vino uno de los albañiles, que fue el que lo sacó y que fue el que lo encontró, porque si no el chaval no hubiera salido por sus propios pies.
L'explosió va ser al voltant de les 5 del vespre, i en Pablo Hemker, un vecí amb mobilitat reduïda, valorava la ràpida resposta dels mitjans d'emergències, però no del 112.
Te llamé el 112... este famoso número que se publicita siempre de emergencias europeo, y no me respondía nadie, me ponían locuciones en castellano, en catalán y en inglés, y no me cogía nadie, hasta que me dijeron, si hay peligro de vida, marque el 1, que lo pulsé, y tampoco me cogió nadie, y después de unos minutos colgué y me puse a llamar a otros números. Entonces eso es el punto negativo, porque me pareció un poco triste que ese número que está ahí para eso no funcione cuando hace falta.
Al marge dels ferits, l'atenció es fixa en l'estat de l'edifici i en què passa ara amb els veïnats evacuats. Alberto Almanco, hi ha 5 famílies que es trobaran com a mínim 2 mesos a tornar a casa seva. Què més en sap?
Sí, aquí ha estat un matí intens pels veïns, que porten molts d'ells tot el matí al carrer esperant explicacions. S'han pogut reunir amb el batle Rafael Triguero i el conseller d'habitatge José Luis López. Triguero els ha explicat que 5 pisos dels 22 han quedat inhabitables i es busca ja un allotjament per a aquestes 5 famílies, i a més per unes altres dues que es troben en una situació personal delicada. Escoltam el batle.
Buscant solucions des de que es puguen dutxar, hem habilitat un espai, una cafeteria la més propera d'aquest edifici perquè puguen anar a dinar avui, perquè puguen anar a sopar, i per part de Sivavi estan buscant 5 apartaments perquè l'edifici greument afectat, com a mínim, estiran 2 mesos que no podran tornar aquí. És la nostra màxima prioritat, donar servei a aquestes 5 famílies.
Els tècnics de l'IBAVI han inspeccionat aquest immoble. Es troba sense aigua calenta i tampoc es pot cuinar. Així que provisionalment s'han buscat dependències municipals als voltants perquè es puguin anar a dutxar els veïns i també menjar els que vulguin tornar. Miguel Ángel Martín, que actuava com a portaveu d'ells, diu que molts no ho faran perquè tenen por.
La mayoría de los que estamos aquí tenemos miedo de cómo está todo esto por el tema. Nos han confirmado que el gas está cortado, nos lo han confirmado, pero la verdad es que miedo tenemos mucho y los niños pequeños están mal.
Els veïns s'havien queixat als obrers de les obres de millora de l'eficiència energètica que s'estaven fent en aquest edifici de l'IBAVI, que venien sentint olor de gas a l'edifici i en aquestes feines d'eficiència energètica, entre altres coses, s'estaven canviant les cuines que eren de gas per unes altres elèctriques. Però l'IBAVI no en tenia constància, segons ens han informat. L'informe dels bombers el que diu és que la deflagració es va produir per una acumulació de gas per una canonada que estava mal aïllada i que aquest gas acumulat s'hauria detonat per la xispa d'un escalfador d'aigua. Estava mal segellada, com explicava el cap dels bombers, que és José Antonio López.
Las tuberías que llevaban el gas hasta esas cocinas supuestamente no quedaron correctamente selladas, ¿vale? Es lo que se está investigando. En concreto, el problema fue que en esta vivienda de alguna manera se creó una bolsa de gas. Y esa bolsa de gas, al activar el termoeléctrico, la chispa del termoeléctrico hizo que esa bolsa de gas causara la deflagración.
El conseller d'Habitatge ha explicat que les feines s'han contractat amb l'IBAVI, amb una empresa que té experiència amb l'Institut de l'Habitatge, s'anomena UCSA, i hauria fet feines a Mallorca i també a Eivissa. Però també ha avançat, Mateo, que segons el resultat de la investigació judicial, si hi ha hagut cap negligència, s'assumiran responsabilitats.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
La policia científica ha inspeccionat aquest migdia durant una hora l'ala afectada per l'explosió, que segueix ara mateix precintada. Un veí ha hagut de ser atès per una lipotímia per la calor que estem patint aquí al carrer, on es trobaven una desena de persones seguint l'evolució de les feines per retirar la runa acumulada per l'explosió d'ahir a les cases protegides de Can Cantó i que tot just fa una estona que han començat a partir.
Gràcies, Alberto Ferrer. Aquesta és, doncs, la darrera hora d'aquesta explosió de gas a Eivissa. Són les 2:12. Seguim amb més temes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I que passen per la detenció per part de la Guàrdia Civil d'un home, d'un professor acusat de fer tocaments a un alumne a un centre educatiu del municipi d'Artà, uns fets que van ocórrer el mes passat, segons ha confirmat el cos armat. La Conselleria d'Educació ha decidit suspendre'l al docent interí fins a final de curs.
Es tracta d'un cas avançat avui pel diari Última Hora. L'home feia feina a un institut de la localitat del Llevant mallorquí i va ser arrestat arran de la denúncia d'una de les seves alumnes i després de prendre la declaració va passar a disposició del jutjat. Davant d'aquests fets, Educació ha posat un seguit de mesures cautelars al docent i l'ha suspès de manera provisional de les seves funcions i sous durant 3 mesos i mig.
D'altra banda, a Palma, les famílies del Centre d'Educació Infantil i Primària Son Pisa es mostren molt preocupades per la incorporació al centre del docent Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjar un menor l'any 2021. Demanen a la Conselleria d'Educació que ofereixi una informació clara i transparent sobre les mesures adoptades en aquest cas i garanties per assegurar un entorn segur per l'alumne. Tot i ser condemnat al docent, recordem-ho, no va ser inhabilitat per exercir la docència.
Davant la preocupació generada per la incorporació de Roldán al centre, les famílies han convocat avui cap vespre una reunió per analitzar l'actual situació. Des del passat dia 22 de setembre, el docent es trobava de baixa mèdica. A principi de curs, hem de recordar que Roldán es va incorporar al CIP Maria Antònia Salvada Son Sardina veïna, però la seva entrada va generar un gran rebuig i preocupació entre les famílies del centre. La gran majoria de pares i mares d'aquesta escola decidiren no dur els infants a l'escola. Ara el docent fa feina al CEIP de Son Pisà, com dèiem, i aquestes famílies d'aquest centre també han mostrat la seva preocupació a través d'un comunicat. Entre les seves peticions reclamen educació que revisi la situació actual de Miquel Roldán i valori mesures que siguin necessàries per assegurar la confiança de les famílies i també garantir el principi d'interès superior dels infants.
I d'educació ja hi ha resposta, assegura que fa un seguiment constant de l'evolució del cas i que s'ha establert un reforç al centre educatiu amb l'objectiu, diu, de garantir el bon funcionament del servei.
La conselleria també recorda que el passat mes de setembre, arran de les queixes de les famílies de Son Sardines, va acordar que el docent passés un examen mèdic, però aquesta vigilància de salut va quedar sense efecte quan el docent es va trobar en situació de baixa mèdica. Segons la conselleria, aquesta vigilància no es pot reactivar de manera automàtica perquè està vinculada al centre de Son Sardina, tal i com marquen de dir el procediment.
Més coses. Un home ha estat condemnat a 4 anys de presó per abusar sexualment de les seves dues netes menors d'edat en múltiples ocasions. No entrarà, però, al centre penitenciari perquè pateix una malaltia incurable.
La sala segona de l'Audiència Provincial ha dictat sentència després que les parts hagin arribat a un acord a través del qual se li imposen a l'home 2 anys de presó per l'abús de cada neta. A més, haurà d'indemnitzar les víctimes en 3.000 euros. Els fets varen passar entre l'agost del 2019 i l'agost del 2020, llevat dels mesos de confinament per la pandèmia, perquè no estaven velles. L'home aprofitava quan les nines, de 9 i 14 anys, quedaven a dormir a casa seva per agredir-les sexualment.
És una notícia de la plana judicial, justament avui, que el TCJ ha fet balanç de l'activitat al 2025.
Escoltau l'informatiu migdia.
I ho dèiem en titulars, més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui al jutjat. És una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia de l'any passat, una xifra sobre la qual el president del Tribunal s'ha mostrat preocupat, ja que dobla les llistes d'espera sanitàries i evidencia, segons Carlos Gómez, la sobrecàrrega del sistema judicial i la falta de jutges.
És un problema. Un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. La vida, el pitjor que un pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'aquí pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Tot i que el 2025 hi ha hagut un increment en la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9%, fet que confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. Marta Puyalto.
Les jurisdiccions civil i social concentren bona part del retard en situacions que afecten directament el dia a dia dels ciutadans, com lloguers impagats o reclamacions d'assegurances. El Tribunal Superior calcula que serien necessaris 39 jutges més a Mallorca i a Eivissa per respondre adequadament a la demanda actual. A Palma, la situació és especialment sagnant als jutjats de primera instància, on en faltarien 16.
Pràcticament haurien de doblar el número de jutges de primera instància per poder atendre debudament aquest jutjat de primera instància, en el qual, repeteix, és on se resolen la majoria de problemes que té la població d'aquesta comunitat autònoma.
A més, una inspecció recent ha detectat una situació difícil a les seccions penals i s'ha desdoblat un tribunal per duplicar la celebració de judicis els pròxims mesos. En matèria de violència masclista, Gómez ha destacat l'entrada en funcionament d'un quart jutjat a Palma, un fet que permet que sempre n'hi hagi un de guàrdia.
Pel que fa a l'actualitat judicial, Marta, el president del Tribunal Superior de Justícia ha explicat que el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecén, continua sense data més d'un any després d'haver-se tancat la instrucció. La causa per un presumpte delicte d'odi encara no ha estat assenyalada a l'Audiència de les Balears.
Sobre la regularització de persones immigrants, Gómez ha dit que, tot i l'embús inicial en la tramitació dels certificats de vulnerabilitat, confia que no hi haurà una vulneració de drets i que el procés acabarà funcionant correctament tal i com marca la llei.
I precisament el sindicat CESIF denuncia a través d'una enquesta que els funcionaris de justícia suspenen la implantació dels nous tribunals d'instància. El sindicat alerta que la reforma s'ha fet sense informació ni formació suficient i reclama a l'administració una rectificació urgent.
Segons el sondeig fet a més de 400 treballadors de Mallorca, Menorca i Eivissa, els treballadors constaten una manca de coordinació que implica un pitjor servei. És Pablo Rodríguez, del CESIF.
Un atropello, en definitiva, a los derechos laborales. La implantación, no entramos en el fondo, no decimos si la idea es buena o mala, pero lo que sí que sabemos es que de esta forma no se tiene que llevar a cabo. El proceso ahora es caótico y sentimos que estamos dando un servicio público mucho peor del que estábamos dando con anterioridad.
Son las 2:20, fem una petita aturada y seguim amb més assumptes destacats del dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Entre els ànims exaltats i el compromís de continuar defensant les reivindicacions, desenes de metges han assistit avui matí a una assemblea a l'Hospital de Manacor per preparar la vaga de la pròxima setmana. Demà continuen les reunions informatives a Son Espases i al Mateu Urfila.
El sindicat mèdic crida la mobilització entre els dies 27 i 30 d'abril després del fracàs de les negociacions amb el Ministeri de Sanitat per tenir un estatut marc propi. Heu de pensar que les aturades dels mesos anteriors han obligat a suspendre milers de proves diagnòstiques, intervencions i consultes a l'especialista. És el president del sindicat mèdic, el CIMEVAL, Miguel Lázaro.
Cuando un médico está agotado, está quemado, porque el médico sufre un gran desgaste, hay guardias de 24 horas, jornadas maratonianas, todo eso perjudica al médico, su toma de decisiones, y evidentemente ahí el paciente también es la última, aunque es la primera víctima.
I sobre un altre conflicte laboral, de moment no hi ha data per a la reunió entre patronal i sindicats per resoldre el conflicte de les treballadores de les escoletes de 0-3 anys. Davant d'aquest escenari, la Federació d'Escoletes de la Petita i Mitjana Empresa de les Balears reclama educació que tingui un paper actiu en la negociació i reclama també que vagi més enllà de fer de mediador entre patronal i sindicats.
El president de FEIPIME, José Luis Picó, assegura que està disposat a negociar una millora de les condicions laborals de les treballadores. Tot i això, apunta que si finalment s'acorda un increment salarial, la Conselleria d'Educació haurà d'incrementar, diu, la inversió per mòdul, que en el cas de les concertades és de 45.000 euros per aula i curs.
Si hem de fer un increment gros de sous, lògicament, hem de seure en conselleria, és a dir, crec que conselleria hauria de seure amb nosaltres a negociar aquests mòduls. Si no, no podem, nosaltres, les coses petites, no podem suportar segons quin tipus de pujades.
José Luis Rodríguez Picó considera que en la mesa de negociació, a més dels sindicats Comissions Obreres, UGT i l'Estell, també hi han de participar USO i FCE i també la patronal Escola Catòlica.
El delegat del govern espanyol ha reclamat a l'executiu de Marga Proens que declari la comunitat com a zona tensada pels preus de lloguer per poder accedir així a més ajudes dins el pla d'habitatge que hi va aprovar el Consell de Ministres. I és que el document preveu que es pugui finançar fins al 85% dels habitatges que s'adquireixin amb el dret de tanteig i retracte i no el 70% que es destina a les zones no tensades.
També les ajudes que pot donar l'administració per a propietaris que cedeixin un habitatge per a lloguer lloguer assequible poden arribar fins als 25.000 euros enfront del 17.000 per la resta de zones. Alfonso Rodríguez manté que no té cap sentit incrementar les ajudes si els que se n'acaben beneficiant són els especuladors.
Que esas ayudas vayan a quien las puede necesitar, que es el inquilino que paga, no a engrosar la renta del propietario. Y para eso hay que declarar zonas tensionadas y limitar el precio del alquiler. Insisto, es que si no, esas ayudas, ese suplemento de ayudas va a ir al propietario. Y el propietario va a decir, bueno, si tú recibes una ayuda de 300 euros más, pues yo te voy a subir el alquiler, no 300, 500.
Rodríguez també ha reclamat a l'executiu que reactivi la construcció d'habitatges de protecció oficial per davant dels de preu limitat que impulsa ara el govern, de cost més elevat per al comprador i que deixen en mans privades la seva adjudicació.
Formentera tendrá senador propi a las próximas eleccions generals.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 260, votos a favor 258, votos en contra 2, abstenciones 0. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio.
Aquest era el moment, tan sols fa uns minuts, en el qual el president del Senat, Pedro Rollán, anunciava el resultat de la votació ja definitiva de la proposta de reforma constitucional per separar la jurisdicció fins ara única d'Eivissa i Formentera en dues, una per illa, cosa que a la pràctica implica que l'única illa amb govern propi que fins ara no tenia un representant propi a la Cambra Baixa ja el tingui. El president del govern, la presidenta del govern, Marga Proens, que ha estat present a la votació, assegura que és un dia històric.
Celebrar el resultado de esta votación histórica que acaba de tener lugar aquí en el Senado. Esta votación con la que definitivamente queda aprobada la que era una reivindicación histórica de Formentera y también del conjunto de les Illes Balears.
I de la reforma de la Constitució que farà possible el senador de Formentera ha estat aprovada per ampliar majoria. Només dos senadors, els dos representants de Vox, hi han votat en contra. La resta, 258 de la resta de partits s'han mostrat a favor d'aquesta reforma constitucional que ha estat molt ben rebuda per la tribuna, on hi havia nombrosa representació de les illes.
A més de Marga Proens, també l'ha acompanyada la secretària segona de la Mesa del Parlament, Pilar Costa, qui entre els anys 1999 i 2003 va ser presidenta de les PITIUS, ja que aleshores Eivissa i Formentera compartien Consell Insular. Els més nombrosos, però, han estat el representant de Formentera amb el seu president, el cap davant, Òscar Portas, i no s'ha perdut ni un minut d'aquesta votació històrica que arriba després d'any de reivindicacions. Ha estat un camí llarg, però ja s'ha aconseguit. Els electors de Formentera podran triar el seu propi senador als comicis que, si no s'avancen, tindran lloc d'aquí a un any. Els dos partits majoritaris, PP i PSOE, han celebrat el consens aconseguit per la reivindicació històrica i justa.
I al Congrés, mentrestant, enfrontament entre el popular Miguel Tellado i la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, pel cas Mascaretes. Ha estat durant la sessió de control al govern espanyol en una interpel·lació al ministre de Justícia, Félix Bolaños. Tellado ha acusat Armengol de mentir en el marc del cas Coldo, que ara es jutja el Suprem, i ha dit que ja hauria d'haver dimitit. La presidenta del Congrés, per la seva banda, ha qualificat de covard el secretari general del PP. Aquest és el moment de l'enfrontament.
La senyora Armengol ja no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. Dos años mintiendo la señora Armengol.
Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse.
Això mentre en l'esfera purament judicial els pagaments del PSOE a José Luis Ábalos han centrat avui la vuitena jornada del judici pel cas Mascaretes. L'exgerent del PSOE, Mariano Moreno, ha afirmat que no es van emprar mai bitllets de 500, 200 o 100 euros per tornar despeses a l'exministre de Transports i al seu exassessor Coldo García, com consta en un informe de Luco.
Moreno ha explicat que només es pagava una petita part de les despeses en metàl·lic i que totes les liquidacions es feien amb els seus justificants. la seva declaració cerca aclarir d'aquesta manera i desmentir possibles acusacions sobre la gestió financera del Partit Socialista. Avui també ha declarat Celia Rodríguez, treballadora del PSOE Ferrat, i en la mateixa línia que l'exgerent ha assenyalat que sense tíquets no es tornaven despeses.
A l'Orient Mitjà, la Guàrdia Revolucionària afirma que han capturat dos vaixells mercants i que han disparat contra una tercera embarcació. A més, amenacen amb cops demolidors davant qualsevol agressió, malgrat l'extensió de la treva amb els Estats Units. L'Iran manté que les converses només es reprendran si Washington retira el bloqueig a l'estret d'Hormuz. És la resposta de Teheran a l'anunci de Donald Trump d'allargar la treva fins que l'Iran presenti una proposta.
El representant del país persa davant Nacions Unides afirma que ha traslladat aquesta petició als Estats Units i afegeix que ha rebut senyals de Washington que indiquen que serien disposats a fer-ho. Hores abans, Donald Trump ha anunciat que allarga sine die l'alto el foc fins que l'Iran presenti una proposta en les negociacions per posar fi a la guerra.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El govern incorpora una nova embarcació per reforçar la vigilància al Parc Nacional de Cabrera. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La nova barca d'alta velocitat permetrà reforçar la protecció efectiva del medi marí i millorar la capacitat de resposta davant incidències.
El nucli urbà de Son Carrió augmenta un 40% la capacitat de drenatge.
S'han invertit 161.000 euros per millorar el xaragall de Son Manxo, una actuació que s'ha fet en un dels punts negres detectats pel consistori de Sant Llorenç durant la torrentada de 2018.
I el govern inicia les excavacions a dues fosses situades al cementeri de Son Cervera.
Una està ubicada en un parterre i l'altra a l'àrea dels Nínxols en el marc del cinquè pla de fosses. L'objectiu de la intervenció és localitzar-les, recuperar les restes de les persones enterrades i avançar en la identificació.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquesta zona ja trobàvem circulació lenta a la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de l'estúnel de Gènova també. A la zona de les escoles ja començaran a trobar circulació lenta fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca també. En aquesta via, l'autopista d'Inca, l'arribada a Palma és algo lenta. La resta de vies ara mateix encara la circulació és ben tranquil·la. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Pel cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma ha iniciat avui el procés per restaurar l'arc de la Drassana, un element patrimonial molt valuós que actualment està deteriorat. És el darrer vestigi de la Palma musulmana i ha patit diversos despreniments que fan indispensable, segons el consistori, dur a terme aquesta actuació.
Les tasques de rehabilitació de l'arc de la Drassana ja compten amb l'informe favorable del Departament de Patrimoni i es preveu començar les actuacions d'aquí unes setmanes. De fet, la preparació dels materials es començarà a fer la setmana que ve. La regidora porta Mercedes Celeste ha destacat la importància d'aquesta intervenció que s'ha aprovat avui a la Junta de Govern de Cort.
Estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Palma para la conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio público en la ciudad, con el objetivo de garantizar tanto su preservación como reforzar la seguridad de estos elementos históricos y asegurar que formen parte activa del entorno urbano y cultural de Palma.
L'actuació a l'arc de la Drassana s'emmarca en les tasques de rehabilitació de l'antiga murada de Palma i de la part exterior del baluard del Príncep.
També avui la Junta de Govern ha avançat en la tramitació de la reforma de la plaça Major, que es licitarà per valor d'1,4 milions d'euros. En concret, s'ha aprovat l'expedient de contractació per a la redacció del projecte.
L'anomenat projecte Àgora preveu obrir a la llum les galeries subterrànies i connectar la plaça amb les Rambles en un espai de dos nivells. La regidora de Portaveu ha destacat la importància d'aquestes obres per millorar un espai neuràlgic actualment molt degradat. És Mercedes Celeste.
Cort da un nuevo paso en la transformación de la Plaza Mayor, avanzando hacia un modelo de ciudad más moderna, innovadora y cohesionada social y territorial mediante la recuperación de un espacio emblemático que presentaba un estado de degradación impropio de una capital como Palma.
Pel que fa a actuacions concretes a barris de ciutat, Cort ha aprovat la construcció d'un casal de barri Espilarí, una infraestructura pública molt demandada pels veïnats.
L'edifici costarà 2,7 milions d'euros i tindrà poc més de 500 metres quadrats. Estarà ubicat en un solar municipal de 2.500 metres al carrer Falcó. Disposarà, entre altres coses, de zones lliures per desenvolupar activitats i un aparcament.
Mentrestant, a Inca, part de l'energia que necessita l'hospital o les estacions de tren de la ciutat s'obtindrà de plaques solars flotants. Són més de 2.500 panells col·locats damunt una quarta part de la bassa de rec de la capital del Reguer.
No consumeix territori, genera energia verda i evita l'evaporació de l'aigua. Les plaques solars flotants damunt les bases de rec de Cat de Pere Ariany, Santa Maria Consell i ara aquesta d'Inca són una de les apostes energètiques del govern per convergir cap a les renovables tant com sigui possible. Alejandro Sáenz de San Pedro és el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia.
Como podéis ver, estamos hablando de una balsa de aproximadamente 10.000 metros cuadrados que va a estar ocupado por los módulos fotovoltaicos prácticamente en un 25%. Estamos hablando de un 1,5 megavatios en esta, que con total suma en las cinco que tenemos ya un poco más de 6 megavatios.
Aquesta instal·lació, concretament, genera l'energia que hauria de necessitar un poble de 600 cases i s'usarà per subministrar-ne edificis del govern en un radi de 5 quilòmetres, com l'Hospital d'Inca i l'estació del tren. Ha costat 2 milions i mig d'euros. Les plaques funcionen millor durant els mesos de primavera i tardor que durant els mesos forts de l'estiu.
I parlem ara dels cables damunt les façanes, ja que en l'aspecte teòric hi ha molta normativa que en restringeix la instal·lació, però a la pràctica la ràpida extensió de la fibra òptica i l'interès general han deixat en paper banyant les recomanacions. Cap norma, de moment, està totalment efectiva per impedir la concentració de cables en els frontis dels edificis, fins i tot en el cas dels situats en entorns amb protecció patrimonial.
Les façanes dels pobles de l'illa presenten un aspecte molt de cablejat, el qual ens hem avasat. És Àngels Fermoselle, de l'Associació per a la Defensa del Territori de Mallorca.
Arca fa molt d'anys que reclama que el cablejat no sigui un element que estigui desvirtuant el paisatge urbà de les ciutats. I, a més, amb una prepotència per part de les empreses que ho instal·len, que és absolutament descarat.
I és així perquè quan es tracta d'edificacions ja fetes, la llei estatal de telecomunicacions ho permet. Diego Viu és director general de Transició Energètica.
És verdad que les telecomunicacions les autoritza i gestiona directament l'Estat, però no per això debería ser un problema, ¿no? Nuestra labor creo que es facilitar, aunque nosotros no tengamos competencias, pues canalizaremos e intentaremos ayudar en la medida de lo posible a los ciudadanos que vengan a que su queja llegue donde tiene que llegar y si que hay algún problema sea solucionado.
El govern manifesta tenir poc marge per corregir la situació. De fet, existeix normativa autonòmica que insta a soterrar els cables, principalment quan es fa obra nova i s'han de fer síquies per a altres instal·lacions. Però, en caràcter general, soterrar els fils depèn de la voluntat del propietari o promotor més que de cap norma, fins i tot a centres històrics protegits com el de Sineu o el de Binissalem. Mateu Oliver és degà del Col·legi d'Enginyeria Industrial.
Ara la gent li ha agafat que els cables molesten. Bueno, no sé, si t'hi afases no les mires. Però hi ha altres solucions, hi ha marquesines, hi ha tapar-los, cobrir-los. Hi ha moltes coses que fer. Lo nou, extraordinari que vengui a enterrar, perquè ja comences de zero i es costa poc. Però si ho has de fer, tot lo que ha penjat...
És molt costós, opinen els enginyers industrials. L'Associació de Promotors de les Illes xifren un 3% del pressupost de l'obra soterrar el cablejat i sostenen que als petits propietaris se'ls hauria de bonificar per fer aquestes actuacions.
2:39, el nucli urbà de Son Carrió augmenta un 40% la capacitat de drenatge gràcies a les obres executades entre l'Ajuntament de Sant Llorenç i el Consell Insular.
La institució insular ha invertit 161.000 euros per millorar el xaragall de Son Manxó, mentre que l'Ajuntament llorencí s'ha encarregat de licitar-ne i executar-ne les obres. L'actuació s'ha fet en un dels punts negres detectats pel consistori durant la torrentada de 2018. Concretament, s'ha ampliat el cabal que drenava l'aigua del xaragall que passa pel carrer de Porto Cristo. Fernando Rubio és el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures i Jaume Soler és el batlle de Sant Llorenç.
Sí, manifestar la nostra satisfacció de veure que efectivament el fruit d'aquest conveni ha estat aquesta obra ja executada i que dona més seguretat en els veïnats de Son Carrió.
I l'actuació ha consistit, en primer lloc, a fer un conveni amb la Junta de Consell de Mallorca i amb el Departament de Territori i Carreteres per executar aquesta obra de pas, per permetre el parc de l'aigua en aquest punt crític, com he dit abans, que al final l'aigua no podria passar, ja que hi havia dos tubs d'una dimensió molt baixa, i per tant s'ha fet una obra de pas a través de l'instal·lació d'un marc que ens ha permès millorar la infraestructura i donar pas a tot aquest aigua que, com he dit, era un problema.
El PSC demana al Partit Popular que activi de manera urgent la llei de capital de Palma, que fa un mes que està aturada al Parlament. Els socialistes volen que la norma es tramiti per millorar el finançament de la ciutat, per tenir més recursos per habitatge i serveis públics. En tot cas, consideren que la quantia que preveu la llei és insuficient.
El PSC assegura que a Palma li falten doblers per estar ben finançada i demana al batlle Jaime Martínez que compleixi de manera immediata i acceleri la tramitació de la norma. El portavoz del grup socialista, Iago Negueruela, afirma a més que els 60 milions de la llei de capitalitat podrien servir per reforçar el personal a les oficines d'atenció a la ciutadania durant la regularització d'immigrants.
Si Palma tiene ese déficit en las OACs, en la policía local, ¿por qué el alcalde no sale a exigir a su partido que ponga de forma inmediata la reforma de la ley de capitalidad y tendría 60 millones de euros más? 60 millones de euros más, que además a nosotros nos parecen, ya lo digo, insuficientes. Apostaremos por incrementarlo todavía más.
Mentrestant, l'Ajuntament de Sencelles ha iniciat les actuacions a l'edifici de l'antiga fàbrica Osca, centrada sobretot en la reparació i consolidació de la coberta. L'objectiu és habilitar l'immoble per fer un teatre i un centre d'interpretació agrícola.
Dijous passat s'hi va fer la visita tècnica amb el director de l'obra i el tècnic de l'empresa per iniciar la intervenció de reforç de la coberta. Els treballs inclouen la consolidació de la teulada, la millora de la instal·lació elèctrica, la substitució de la porta i les tasques de demolició. Es tracta d'una intervenció de caràcter urgent i de sanejament amb l'objectiu de garantir la seguretat de l'edifici i avançar cap a la seva futura reforma integral. Joan Carles Bert és el batlle de Sencelles.
S'han de tapar determinats vidres espanyats, finestres que estan obertes per evitar que entrin coloms. Són unes obres bàsicament de consolidació i també se faran una sèrie de demolicions interiors per anar ja deixant l'edifici preparat de cara a un futur projecte, que és el que hi ha previst, de teatre i centre d'interpretació agrícola d'Esplà.
L'actuació, amb un pressupost de 60.000 euros, forma part del Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular.
Més notícies. El govern ha incorporat una embarcació d'alta velocitat per reforçar la vigilància al Parc Nacional de Cabrera. La nova barca permet reforçar la protecció efectiva del medi marí i millorar la capacitat de resposta davant d'incidències.
Es tracta d'una embarcació semirrígida que també ajudarà a millorar la conservació d'un dels espais naturals més valuosos de les illes. La barca es destinarà a funcions essencials per a la gestió del parc, com són el control en aigües obertes, el seguiment d'activitats al litoral, el suport logístic a les tasques de conservació i el transport i relleu del personal. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural és Joan Simonet.
Se trata d'una barca ràpida, de 12 metres, cabinada, la qual, bàsicament, podrà augmentar les tasques de vigilància a tota la zona ampliada d'espai marítim nacional. D'aquesta manera, sense cap dubte, augmentarà la conservació d'aquest espai emblemàtic de les Illes Balears.
La nova barca ha costat uns 375.000 euros.
I d'altra banda, el govern ha iniciat les actuacions d'excavació, exhumació i identificació de restes humanes a dues fosses situades al cementeri de Son Servera, una ubicada en un parterre i una altra a l'àrea de Nínxols, en el mar del cinquè pla de fosses. L'objectiu de la intervenció és localitzar-les, recuperar les restes de les persones enterrades i avançar en la seva identificació.
Aquestes actuacions corresponen a la primera intervenció a Mallorca del cinquè pla de fosses després de les intervencions iniciades a Eivissa i Formentera i s'emmarquen el desplegament progressiu d'aquest programa a totes les illes. Els treballs inclouen tasques d'excavació i exhumació de restes, així com l'estudi posterior per mitjà d'anàlisis antropològiques i genètiques.
I el Consell Insular posarà a disposició dels municipis un cartell informatiu en què recullen una sèrie de recomanacions bàsiques per facilitar la comunicació amb les persones amb discapacitat o pèrdua auditiva, una nova eina que té com a objectiu garantir la plena inclusió i l'accés a la informació. I també destacar en un darrer punt, en aquest cas a Calvià, que acollirà aquest cap de setmana una nova edició de la Fira d'Ubi Cabrí, que enguany arriba al número 26. Tant dissabte com diumenge es podrà gaudir d'exposicions de bestiar, mercadet artesanal i local i activitats per a tota la família. Amb aquesta proposta per al cap de setmana arribem a les 2:45. Continua la informació que ve de ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia de nou, Marta Sampas.
Bon dia.
Comencem aquest temps d'esports parlant del Mallorca. Com dèiem, va sumar un punt contra el València.
Els vermells, que no van passar de l'empat contra l'equip valencianista, es mantenen fora de la zona de descens. Samu Costa va ser l'encarregat d'obrir el marcador amb un gol de cap després d'una gran assistència de Sergi Darder al minut 49. L'alegria mallorquinista, però, va durar poc, perquè el València, amb gol de Sàdic, aconseguia l'empat al minut 67. Abans, el Mallorca va tenir oportunitats per sentenciar el partit, però no va estar encertat de cara a porteria. Sentim l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis.
Un momento de supremacía, los primeros 25 del segundo tiempo. Se abre con una jugada de pelota parada. Hubo un par de intervenciones del arquero muy, pero muy buenas, la que sostuvo al Valencia en partido. Bueno, después defendimos mal un saque de banda, pero creo que quedó demostrado lo que queremos ser, porque incluso cuando quedaban 5 minutos el equipo seguía pensando en sumar de a 3 y no de a 1. Entonces, la verdad que me siento muy, muy feliz de ver a los chicos competir así de principio a final.
Amb aquest empat, el Mallorca suma 35 punts i és a 3 del descens, que marca l'Elx. El conjunt alacantí, que rebrà avui la visita de l'Atlètic de Madrid i que, si guanya, sortirà del descens. El migcampista Samu Costa té clar que el Mallorca aconseguirà la permanència.
Yo lo digo que vamos a salvar, lo digo aquí, porque estamos en un camino muy bueno, pues el equipo, están todos metidos, creo que es el momento de aprovechar cómo estamos y yo voy a hacer de todo por ayudar a este club.
Pel que fa al pròxim rival del Mallorca, l'Alavés, va perdre a nit per 2-1 contra el Madrid al Santiago Bernabéu. Per tant, els vermells visitaran dissabte Mendizorroza amb 2 punts més que els vitorians. Martín de Michelis és optimista.
Me gustó verle la cara a los jugadores en el vestuario recién. Post empate, mira, el único partido que perdimos fue en Elche y podría haber sido algo que nos hundiese de lo anímico. Yo creo que esas 2 semanas que pasaron nos hicieron tomar un impulso y una bronca y unas ganas de volver a ganar. Bueno, quizás lo de hoy nos hace salir con muchísima más bronca para ganar en Alavés.
A més, ahir també es varen jugar aquests altres partits. Atlètic Club de Bilbao 1, Osasuna 0, Girona 2, Betis 3. I avui tancaran la jornada 33 aquests 3 partits. A les 7 del vespre, Elx Atlètic de Madrid. A les 8, Real Societat Getafe. I a les 9:30, Barça Celta. I recordam que el pròxim partit del Mallorca, dissabte, Mendizorroza, el podreu seguir en directe i Betres Ràdio, serà des de les 12 del migdia.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a la base Reial Mallorca. I en acabar la primera federació amb el Villarreal B U d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria i hay que competir. El futbol va de competir i no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esports de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. Tot a Ivetres Ràdio i el YouTube d'Esports Ivetres.
Més futbol, Marta. Primera federació, la plantilla de la UD Eivissa defensa l'entrenador.
I ho fa en boca d'un dels seus referents, Eric Mongeney, que ha volgut mostrar el seu suport a Miguel Álvarez, que, recordem, va criticar la manca de competitivitat dels seus jugadors. Víctor Sánchez, bon dia.
Bon dia, jornada clau per als Blaucel. Setmana ben complicada per als de Miguel Álvarez. Una tercera ensopegada consecutiva no només podria posar l'equip en una posició delicada, sinó també podria fer perillar la continuïtat del tècnic. Álvarez, però, confia en la reacció dels seus homes. L'escoltem. Després de caure amb el Marbella i l'Aldenc, el play-off ja és un miratge del passat. El present és la lluita per la permanència.
I un apunt més en futbol, sembla que no puguem sentir aquesta comunicació correctament. Ja està confirmat l'horari per al partit de la selecció espanyola femenina contra Anglaterra del pròxim 5 de juny a Sant Moix.
El partit de classificació al Mundial del Brasil es disputarà a les 9 del vespre, un partit que, sens dubte, serà especial per a les quatre mallorquines del combinat nacional, Catacoy, Patri Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldenté. I, per cert, Guijarro ha rebut avui matí l'alta. La jugadora del Barça ha entrat a la convocatòria de l'equip blaugrana per jugar avui contra l'Espanyol, el partit en el qual es poden proclamar campiones de Lliga.
I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal té el play-off aparaulat després de la victòria d'ahir.
L'equip mallorquí va guanyar a la pista del Noia per 0-2, sumant així 3 punts importants per intentar assaltar les 4 primeres posicions de la classificació i carregar-se així de moral en el compte enrere per a la Final Four de la Champions. A més, la victòria, com dèiem, deixa pràcticament assegurada la participació del conjunt mallorquí al play-off pel títol. Lucao i Charuto marcaren els gols per l'equip mallorquí. Sentim el que deia l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Hemos sido superiores, ¿no? Es cierto que no hemos encontrado un Noia muy, muy mermado, pero creo que nosotros hemos estado a un buen nivel, muy superiores, con muchas situaciones de gol, no hemos tenido acierto, creo que quizás era para haber ganado con más tranquilidad, ¿no? Habernos distanciado el marcador un poquito antes.
El Palma no té temps per descansar perquè dissabte a les 6 del capvespre rebrà l'Oparrulo Ferrol a Sant Moix.
Tenemos que descansar ahora, pensar en el partido de sábado contra Oparrulo, que es un equipo que está haciendo también, al igual que no, ya una grandísima temporada, que nos va a poner las cosas muy difíciles, ya lo vienen demostrando en todos sus partidos, que le está complicando los partidos a todos los equipos. Y nosotros, pues, nos van a obligar a hacer un gran partido, a mostrar un nivel alto si queremos sacar los 3 puntos.
En bàsquet, a primera FEB, avui ja jornada intersetmanal.
Els tres representants balears afronten el primer dels dos partits que jugaran aquesta setmana. D'una banda, l'Èstia Menorca, que cerca assegurar-se el play-off, té un partit molt complicat a la pista de l'Eima Corunya, un dels favorits per jugar, per pujar a la Lliga ACB. Javi Zamora és l'entrenador del conjunt menorquí.
Tenemos que ir valientes y sin ningún complejo, con toda la humildad del mundo, pero sabiendo que una victoria en estos últimos 4 partidos nos acerca mucho a nuestro sueño y nos tiene que dar igual quién es el que se ponga enfrente.
Quan siguin les 8 del vespre, el Fibui Mallorca rebrà el Guipúscoa Sant Moix. L'equip mallorquí acumula 10 derrotes consecutives i s'ha ficat dins la lluita per no descendir. Sentim l'entrenador Pablo García.
Todo jugador quiere ganar, el equipo sigue con ganas, sigue con ilusión. Sabemos lo difícil del calendario que nos tocan en las siguientes 3 jornadas. Nosotros tenemos que seguir en nuestra línea de trabajo, tenemos que seguir creyendo, trabajando, dando esta imagen que estamos dando. Y bueno, ojalá que el trabajo se vea recompensado pronto.
I a les 8:30, el Palmer, de nou en posicions de descens, té un partit complicadíssim a la pista de l'Oviedo, que és el sisè classificat. Juan y Díez és l'entrenador del conjunt palmesà.
Sacar aquello que no nos ha gustado del último partido, del último resultado. Tenemos que buscar lo positivo y agarrarnos de eso. Y esta liga da oportunidades hasta el final. Pensar muy bien el plan y el cómo vamos a afrontar un partido difícil como el de Oviedo y hasta ahí.
I també en bàsquet, l'Azul Marino, amb l'ascens a primera divisió a la butxaca, afrontarà dissabte a Castelló el darrer partit del curs. Ahir l'equip va ser convidat al partit de futbol del Mallorca a València i allà Maria Espanya i Alba Torrents varen parlar del que significa per elles l'ascens, les úniques mallorquines de l'equip.
Per nosaltres és tot, no? Pujar amb un equip de Cateva. Crec que és de les primeres coses que li vaig dir a Alba que ho disfrutàs, que això no se comparava amb res de lo que ella havia aconseguit i que ho disfrutàssim juntes, perquè érem les dues mallorquines de l'equip i que ho celebràssim cada partit.
Sí, jo crec que tant a Maria com jo era un objectiu molt sentit, no? En el final és a casa nostra i crec que totes dues el que hem intentat i ella durant més temps que jo és ajudar a posar la nostra part, no? Perquè el projecte sortís endavant i se pogués aconseguir aquest objectiu i per jo és un dels moments més especials. Estic molt feliç per moltes persones.
I acabem amb tenis perquè Jaume Munà debutarà demà al Mutua Madrid Open.
El mallorquí jugarà contra Alexander Zvezdchenko el partit de primera ronda. Munà i el seu rival de demà només s'han enfrontat una vegada. Va ser l'Obert d'Austràlia de l'any 2024 i el santanyiner va guanyar per 3-0.
Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Tot d'una, repassarem la cartellera de cinema. Avui hi ha una estrena destacada, però abans, una proposta per si encara no sabeu què regalar per Sant Jordi. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, és que Editorial Barcino acaba de reeditar a Imprescindibles Espigues en flor i El retorn de Maria Antònia Salvà. Són els poemaris referencials d'aquesta escriptora considerada com la primera poeta moderna en llengua catalana. Una dona avançada al seu temps, de casa bona i inquietuds culturals, que de ben petita va ser introduïda en el món literari. De fet, deien que era la nina viciada dels grans mestres de finals del XIX i que des de ben jove va tenir clar que per escriure havia de sacrificar determinades coses. La investigadora i filòloga Lluïsa Julià és l'encarregada de l'edició d'aquest treball.
Sabia que si es casava s'havia de portar a una casa, que és el que suposava que havia de fer una persona que es casava, que tingués servents i tot el que volguessin, això la privaria de la seva principal objectiu, que era escriure.
Aquesta lluita entre el que s'esperava d'ella i el que ella volia de veritat la va fer caure fins i tot en una depressió, fins que va aprendre, com diria d'ella Maria Aurèlia Campmany, l'art de dissimular la saviesa. El torçabràs finalment el guanyà la literatura perquè Salvà tenia molt clar que aquest era el seu camí i que valia per fer-lo.
El context realment era dur. per una dona que és capaç de situar-se dins de la cadena literària i pensa que la seva literatura quedarà, clar, és conscient del seu valor, si és capaç de pensar en els anys 20 i que la seva obra serà llegida, doncs, moltes dècades després, no? Un segle més tard, que és el que estem fent, no?
La seva veu, la veu de Mallorca, com la va definir Josep Carner, ens espera i del fresca com el primer dia en aquesta reedició d'Editorial Barcino.
I com dèiem, avui sonen els pianos, tot i que sigui dimecres, perquè hi ha una estrena destacada que ha trastocat la cartellera. Parlam de Michael, el biopic de Michael Jackson.
Que protagonitza el seu nebot, Jafar Jackson. You know, I was wondering, you know, if
you could keep on, because the force, it's got a lot of power. En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no.
Jafar tenia 13 anys quan va morir l'artista, no havia actuat mai fins ara i han estat 2 anys d'estudi i interpretació preparant les coreografies que conformen la part més interessant d'aquest biòpic que, oh sorpresa, deixa de banda els episodis més foscos de la seva vida privada, com ara les acusacions d'abús sexual a menors. De fet, n'hi ha que diuen que és un espectacular intent de rehabilitar-ne la figura i el seu patrimoni econòmic que controlen germans, missers i fills, com ara Paris Jackson, que ha dit que la història té més de fantasia i que altres coses, però que farà feliços els seus seguidors.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 22 d'abril. Aprovada la reforma constitucional perquè Formentera tingui senador propi.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 260, votos a favor 258, votos en contra 2, abstenciones 0. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador propio.
Aquest era el moment en el qual el president del Senat, Pedro Rollán, anunciava el resultat de la votació ja definitiva. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La iniciativa ha tirat endavant per una àmplia majoria, 258 vots a favor i només els 2 en contra dels representants de Vox. La presidenta del govern, Marga Proens, que està present en aquesta votació, assegura que és un dia històric.
Formentera da hoy un paso histórico y no puedo estar más que satisfecha y yo diría que estamos incluso emocionados de que haya sido en esta legislatura, después de 7 años de espera tras aprobarse por unanimidad esta reforma en el Parlament de les Illes Balears.
D'altra banda, continuem pendents de com evolucionen les 4 persones ferides per l'explosió de gas a un bloc de pisos al barri de Can Cantó, Eivissa i Hora Baixa.
A hores d'ara, 2 d'elles són a l'unitat de cremats de l'Hospital de Fa de València i les altres 2 a l'UCI de 2 centres sanitaris de l'illa Pitiusa. Pel que fa a l'estat de l'edifici, al manco hi ha 5 famílies que es trobaran com a mínim 2 mesos a tornar a casa seva. Tot apunta que l'explosió hauria estat causada per un defecte a l'instal·lació. José Antonio López és el cap de bombers d'Eivissa.
Las tuberías que llevaban el gas hasta esas cocinas supuestamente no quedaron correctamente selladas, ¿vale? Es lo que se está investigando. En concreto, el problema fue que en esta vivienda, de alguna manera, se creó una bolsa de gas y esa bolsa de gas, al activar el termoeléctrico, La chispa del termoelèctric hizo que esa bolsa de gas causara la deflagración.
Els titulars de la jornada inclouen també la detenció d'un professor de secundària a Artà per tocaments a un alumne.
La menor va denunciar els tocaments del docent durant una reunió per parlar de les notes ara fa un mes. Davant d'aquest fet, Educació ha posat mesures cautelars al docent i l'ha suspès de manera provisional de les seves funcions i sous durant 3 mesos i mig.
A Mahó, la Policia Nacional ha detingut un home per agredir sexualment una menor de la seva família.
Els fets s'haurien produït durant almenys 8 anys, del 2018 al 2025. La menor hauria verbalitzat aquestes agressions a l'escola que va informar-ne els pares. Una vegada efectuada la pertinent investigació policial, s'ha procedit a la detenció de l'home, que durant un temps va residir a la mateixa llar on vivia la menor.
Més de 200.000 persones continuen pendents a les Balears de resolució en el jutjat del seu cas.
Així ho indica la memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes del 2025, que suma 9.000 assumptes judicials nous al sistema, que continua amb un dèficit important de magistrats a les seccions civils, segons el president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, qui ha comparat l'espera a la justícia amb la de la sanitat. És gairebé el doble.
És un problema. Un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. La vida, la pitjor que pot tenir és una...